Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Dos quarts de set, bona tarda, amics i amigues, després del punt i seguit. Continua l'actualitat a Ràdio Estel ara, amb els temes socials i religiosos com a protagonistes. Segon dia avui de la visita límina dels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya a Roma, on han tingut aquest matí i també ara a la tarda noves trobades amb diferents àmbits de treball de la Santa Seu, això després de la celebració eucarística diària, que en el cas d'aquest dimarts ha estat a la que és la catedral de Roma, la Basílica de Sant Joan del Laterà. Tot això és com la part conclusiva, està bé recordar-ho, i també de posada en comú de molts temes després d'un treball preparatori d'informes i altres materials que cada diòcesi ha realitzat durant els últims mesos. I és que tot això no s'improvisa. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Us explicarem també que s'ha presentat avui a Lisboa una comissió independent per investigar els abusos a menors a l'Església portuguesa amb tot l'equip i el pla de treball. El grup investigarà els casos que hi hagi hagut des de l'any 1950. A més, el papa ha agraït a l'Església de Seül, a Corea del Sud, la seva ajuda a la campanya de vacunes anti-Covid impulsada pel Vaticà, que ha permès recollir en aquesta segona fase gairebé 1,5 milions de dòlars per vacunar persones vulnerables arreu del món. I entrevistarem aquesta tarda Peyo Sánchez, rector de l'Església de Sant Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, un espai de solidaritat i acollida que ha tingut gran activitat durant aquestes festes de Nadal, de la qual farem balanç. Aquestes i altres informacions, una tarda més sense distància, fins a 3:15.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya han concelebrat aquest matí l'Eucaristia, viscuda amb molta intensitat, a la segona de les quatre basíliques majors, la de Sant Joan del Laterà, que és pròpiament, com dèiem ara, la catedral de Roma. Després han tingut trobades, primer amb la Congregació per als Bisbes, de la qual forma part precisament el cardenal Joan Josep Omella, i amb la Congregació per a la Doctrina de la Fe, que dirigeix i presideix el cardenal mallorquí Lluís Francesc Ladària. Ja aquesta tarda han estat rebuts a la Secretaria d'Estat i la de Relacions amb els Estats. Això és el més destacat de la segona jornada de la visita ad limina, la que tots els pastors del món que governen les diòcesis han de fer a Roma aproximadament cada 5 anys. I són tots els bisbes titulars i l'auxiliar de Barcelona, Xavier Vilanova. Ahir, els 10 pastors de les diòcesis amb seu a Catalunya, recordem-ho, van concelebrar l'Eucaristia a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Després van visitar el Pontifici Consell per la Promoció de la Nova Evangelització. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també president de la Conferència Episcopal Espanyola, ha destacat a Ràdio Estel que fe i evangelització són els eixos d'aquest pelegrinatge.
Afronto aquesta visita amb molta il·lusió, juntament amb els meus germans amb l'episcopat. Es tracta d'un pelegrinatge de fe, amb la visita a les tombes de dos grans apòstols, Sant Pere i Sant Pau, un pelegrinatge de comunió amb el Sant Pare i també un agermanament amb la comunitat cristiana de Roma, però també per renovar la nostra alè, el nostre entusiasme de continuar treballant per la evangelització del nostre món, del nostre país, del nostre entorn. Jo crec que aquestes visites a Roma amb el Papa ens dona sempre aquest entusiasme de continuar treballant malgrat les dificultats. És això el que volem, continuar sent apòstols del Senyor i missatgers de la bona nova de Jesucrist.
Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, ha reconegut que és una visita que es fa en un moment difícil per la pandèmia. El bisbe de Tortosa, Enric Benavent, ha subratllat com a gran expectativa la trobada que tindran els pastors catalans i també els valencians i de les Illes Balears amb el Papa. I el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, s'ha mostrat molt content de poder fer aquesta visita, que durarà fins dissabte, malgrat les incerteses actuals.
Em dóna molta alegria participar en la visita ad limina d'aquest any 2022. És alegria en un temps que deuríem estar un poc preocupats o tristos per la situació de pandèmia que vivim tots. Jo crec que fins a l'últim dia mai sabíem bé si podrien, per les mesures sanitàries, haver-la suspès. Jo estic content d'anar a saludar el Papa, escoltar el que ens diga i nosaltres oferir-li la nostra opinió i el nostre treball diocesà.
I per la seva banda, Romà Casanova ha comentat que després de les seves dues visites ad limina anteriors, la del 2005, encara l'última amb Joan Pau II, i el 2014, l'actual és molt especial per ell, tenint en compte la seva doble condició de bisbe de Vic i administrador de Solsona.
Em pertoca viure-la portant en el cor i en la preocupació d'apòstol les dues diòcesis que tenen comanades en aquest moment, el bisbat de Vic i el bisbat de Solsona. Serveixo com a administrador apostòlic des de l'agost passat i serà, si Déu vol, fins al 12 de març proper, en què, si Déu vol, també, repeteixo, iniciarà el seu ministeri com a pastor diocesà el bisbe francès Conesa Ferrer. La visita de Límina té com a cosa fonamental aquesta expressió de comunió, comunió amb la seu de Roma, en aquest cas la seu de Vic i la seu de Solsona, estan en comunió amb la seu de Roma, que és aquella, com deia Sant Ignasi d'Antioquia, que es presideix en la caritat.
Demà dimecres i dijous, els bisbes de Catalunya completaran les estades a les basíliques majors, primer demà a Santa Maria la Major i després dijous a Sant Pau Extramurs, i seran igualment rebuts en els altres dicasteris i congregacions. Finalment, divendres, a 11:15 del matí, arribarà el que segurament és el moment més esperat, quan tots els bisbes, els de Catalunya i els de la província de València, que inclou també les Illes Balears, es reuniran en audiència amb el Papa Francesc, una trobada de la qual també informarem àmpliament.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de qüestió, passen 7 minuts i mig de 6:45. S'ha presentat avui a Lisboa una comissió independent per investigar els abusos a menors a l'església d'aquest país, de Portugal, amb tot l'equip i el pla de treball. El grup investigarà els casos que hi hagi hagut des de l'any 1950. Entre els objectius destaca el de donar veu a les víctimes i reforçar les polítiques de protecció i promoció de la infància i l'adolescència. Amb el lema "Donar veu al silenci", l'organització independent, coordinada per Pedro Strecht, neuropsiquiatra infantil, i formada per un equip de professionals de diferents àmbits que abasten des de la justícia fins a les ciències socials, pretén arribar a totes les víctimes d'abusos demanant-los que parlin. Tot prové de l'última assemblea plenària de l'Episcopat Portuguès celebrada el novembre passat, on es va aprovar la creació d'aquesta comissió. I el Papa ha agraït a l'Església de Seül la seva ajuda a la campanya de vacunes anti-Covid impulsada pel Vaticà. A través d'una carta adreçada a l'arcabisbe Peter Chung Song Taik, Francesc expressa el seu agraïment, dona les gràcies, per tant, a la principal arxidiòcesi de Corea del Sud per l'ofrena que ha realitzat en contribuir al que és una iniciativa per proporcionar vacunes contra el Covid a persones necessitades i afectades, així com als països més pobres. Va ser el 17 de desembre quan l'arxidiòcesi de Seül va enviar al Vaticà per tercera vegada gairebé $1.5 milions dels fons que va recaptar per aquesta campanya, destinada a garantir l'accés equitatiu en un termini adequat i universal de tots els països a les vacunes contra el Covid-19. A més, l'arxidiòcesi sud-coreana ja havia enviat anteriorment al Vaticà gairebé $3.5 milions.
Sense distància. Resum de notícies per conèixer millor la persona i el món.
6 minuts i seran 6:45. L'església de Sant Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, ha viscut un nou període de Nadal marcat pel seu esperit d'acollida a persones necessitades. Des del concert Cantem amb el Sense Sostre, que es va fer al mateix temple el 19 de desembre passat, fins al Dia de Reis, hi ha hagut diverses experiències de compartir, menjar i converses, però també altres moments, amb persones que sovint necessiten no només l'aliment o recursos materials, sinó també i sobretot companyia, consell i, en definitiva, una mica de llum per a les seves vides. En parlem breument aquesta tarda amb Peyo Sánchez, rector de l'Església de Sant Anna, Hospital de Campanya. Mossèn Peyo, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Moltes gràcies. A veure si el podem sentir una miqueta millor, que sembla que no el sentien gaire nítid.
Ara?
Ara potser una mica millor. Com ha viscut el temps de Nadal l'Hospital de Campanya de la parròquia de Sant Anna i quin és el balanç general?
Bé, ha sigut un temps intens perquè, per un costat, en la situació de persones sense llar, teníem molts menjadors socials que han tancat, també inclús les monges de les missioneres de la Caritat de Santa Teresa de Calcuta estan tancades per la situació Covid.
Sí.
I llavors hem tingut que acollir a moltes més persones. Pensa, per exemple, que únicament al dinar de Reis hem tingut 220 persones que han passat pel menjador per acollir, per compartir, no?
Déu-n'hi-do.
Que això també indica que en aquests moments la situació també, per un costat la situació de pobresa i per un costat també la situació de l'onada de Covid, està fent més complicat el seguiment de les persones en situació de carrer.
Mm-hmm. Per tant, han estat potser una miqueta més sols en aquestes portes obertes, per raons òbvies, per raons de força major, per la onada que vivim de pandèmia. Des del concert Cantem amb el Sense Sostre, que es va fer el 19 de desembre fins al Dia de Reis, quines han estat concretament, si ens les pot dir, encara que sigui telegràficament, les principals activitats amb persones necessitades, que sovint necessiten menjar i companyia?
Bé, en primer lloc, després del concert, que certament hem tingut molta participació i molta implicació al costat de Marina Rossell, que sempre és la impulsora d'aquesta iniciativa, que per nosaltres també és molt important perquè implica la presència d'artistes que ens acompanyen en el seu recolzament. I hem tingut també la nit del 24, que hem fet la missa del Gall, però també hem fet un sopar amb les persones del carrer i hem fet per primera vegada un Belén vivent amb les persones del carrer, no? Per a nosaltres ha sigut una cosa molt emocionant perquè també ells ho han trobat amb molta emoció aquest moment i ha sigut una situació entranyable, no?
Home, i tant. Han participat les mateixes persones acollides en aquest pessebre vivent?
Totes les persones que representaven el pessebre vivent estaven en situació directament de carrer.
Uh-huh. Doncs és una manera de portar al moment actual, no?, la dificultat que va tenir la família de Natzaret, també, per ser acollida, per exemple.
Sí, per a nosaltres era molt expressiu, per un costat també perquè al començament d'aquest intent, no?, era per a molts el desig de disfressar-se, no? Però a poc a poc tots anàvem entrant en un misteri que anava més enllà de nosaltres mateixos i que era comprendre que la presència de Déu arriba des de la situació de no tenir sostre i d'estar al carrer. Mm.
Disculpem, mossèn Peyo Sánchez, perquè ens queda només un minut, però en tot cas ha parlat d'un dinar al Dia de Reis, no sé si hi ha hagut alguna cosa més, per Cap d'Any es va fer alguna activitat concreta?
Hem tingut també, per al final de l'any, hem tingut també un dinar important i un sopar, i després també, sobretot, la Festa de Reis,
sí,
en regal per a totes les persones que estaven al carrer, ja parlava, no? Hem tingut 220 persones que han participat i que han rebut també el seu regal de rei.
Moltes d'aquestes persones reben, podem dir, el regal cada dia, no? També quan se'ls dona un cafè o se'ls dona conversa.
Sí, en aquest moment esmorzar, dinar i sopar, i en aquest moment una atenció en una mitjana de 200 persones diàriament.
Doncs bé, esperem que el 2022 arribi també carregat. Segur que sempre hi haurà, doncs, per exemple, aquest servei Famílies ajudant famílies o altres recursos que té l'Hospital de Campanya. Ara no tenim temps d'aprofundir-hi, però segur que hi haurà algunes novetats i, sobretot, seguir treballant, no?, i per les persones que necessiten aquesta emergència diària.
Sí, sí, aquí estem i comencem l'any també començant amb un equip mòbil d'atenció a les persones del carrer.
Doncs que vagi molt bé, mossèn Peyo Sánchez, segur que tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Ens ha acompanyat el rector de la parròquia de Sant Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, sempre al costat també Ràdio Estel d'aquest servei. Una abraçada i bon any.
Una abraçada i bon any.
I encara us expliquem, amics oients, que l'Església del Kazakhstan demana que la situació torni a la normalitat al país i assegura la seva pregària per la pau. Recordem que les protestes dels últims dies han provocat almenys 164 morts i 1.300 ferits des del començament de la crisi que pateix el país. Fins aquí l'edició de tarda de Sense Distància. Us deixem amb les vespres des de Montserrat.